Hola, amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu Ningú és Perfecte. És una passada! Us encantarà. Apa, adeu, amics!
La setmana passada arribava a les sales 50 sombres liberades i 15-17 tren a París. Al mateix temps, Netflix estrenava The Ritual i The Cloverfield Paradox. Curiosament, es produïa una altra paradoxa. L'oferta cinematogràfica de Netflix, amb una pel·lícula de ciència-ficció esperada i una pel·lícula de terror avalada per la crítica especialitzada, era molt més atractiva que una pel·lícula de sadomasoquisme soft i una altra amb un tuf patriòtic. Netflix i l'streaming estan canviant la indústria. Per això, en l'espai de crítica d'avui, parlarem de The Florida Project, aquestes sí estrenaran en sales, tot i que molt poquetes, de Ritual i de Cloverfield Paradox, i ignorarem la resta. Nosaltres també ens hem d'adaptar als canvis. A banda d'això, avui ens acompanyaran en Jacint Casademont amb les notícies calentes, la nostra productora, la Marta Sanz, amb la qual recuperem l'espai de biografies. No és així, Marta?
És així. Per un moment has dubtat del meu nom i cognoms?
No, és que estava pendent d'un parell de... Sí, ja està.
Estem pendent d'alguna cosa,
Això... Sí, estem pendent d'una persona que ha d'arribar i esperem que arribi, que és en Bernat Costa, que en teoria avui en Bernat té espai musical, no avançarem sense la seva presència, però que suposo que arribarà i si no, doncs...
Un espai inèdit en el nostre programa.
No comentem, deixem que sigui ell. Tu avui ens portaràs biografies.
Sí, us porto biografies de nominats i nominades als Oscars. Alguns molt jovenets, com en Timothée Chalamet, que té... Us porto una irrupció del rap molt interessant, que va fer als 15 anys, i que ha sortit en tots els programes on ha anat a fer promoció,
Sí.
De l'última pel·lícula. Saps que se m'han anat?
Call Me By Your Name.
Sí. Exacte. Doncs, i d'altres, sí.
Molt bé, a banda d'això, doncs, tenim com sempre el concurs de Panini Còmics, que regalem un lot gentilesa de la gent de Panini. Teniu fins al 21 de febrer, que això és ja la setmana vinent. Quina és la nova data d'estrena de New Mutants? Ens heu d'escriure al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. També maneres per escoltar el Ningú no és perfecte, la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, allà les trobareu totes, la nostra pàgina de Facebook, ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter som @ningunoes i els nostres canals habituals de podcast, que estem a iTunes com a iVoox, també ens busqueu com a Ningú no és perfecte. Presentant i dirigint el programa, qui us parla, l'Ignès Irbat, i anem ja directes al cinema.
Però abans puc fer una esmena? D'una cosa, em vaig equivocar la setmana passada sobre l'Hilo Invisible. El títol original és Phantom Thread. Thread és fil.
Ah, val.
Phantom és espectre.
Sí.
Fantasma. En aquest sentit més
metafòric,
Sí, com presència. Per tant, seria el fil espectral o fantasmagòric.
Molt bé, doncs fet aquesta esmena respecte al comentari de la setmana passada, comencem.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
He visto dioses volando. He visto hombres construyendo armas que no podía ni imaginar. He visto extraterrestres descendiendo del cielo. Pero nunca había visto nada como esto. ¿Qué más escondes?
¡Hola! Let's go, go.
Estamos en casa.
Yeah. Black Panther, adaptació al cinema del superheroi creat per Stanley i Jack Kirby en el número 52 de Fantastic Four l'any 1966. La popularitat del personatge no arribaria fins als anys 70 en plena Bugsploitation, que es convertiria en el protagonista del seu propi còmic a la capçalera Jungle Action. Black Panther va debutar a l'univers cinematogràfic Marvel a Capitán América Civil War. Chadwick Boseman va aconseguir el paper després que el productor Kevin Feige es fixés en les seves interpretacions de Jackie Robinson i James Brown a 42 i I Feel Good, respectivament. Darrere la càmera tenim a Ryan Coogler, que va ser escollit per l'excel·lent feina que va fer a Creed, la llegenda de Rocky. Coogler va descobrir Black Panther de petit a través del personatge de Bishop dels X-Men. Sorprès per l'existència d'un mutant negre, va anar a la llibreria de còmics del seu barri perquè li recomanessin un còmic protagonitzat per un superheroi negre que s'assemblés físicament a ell. La diferència d'aquest amb altres superherois Marvel és que Black Panther és un polític. Coogler ha buscat en la pel·lícula un equilibri entre les preocupacions del personatge per mantenir les tribus unides i al mateix temps la seva vida com a protector del seu país, Wakanda. L'acció arrenca després dels fets de Capitán América Civil War amb Shala encara de dol per la mort del seu pare. L'agent de la CIA, Everett K. Ross, interpretat per Martin Freeman, ha aconseguit amb l'ajuda de Black Panther detenir el traficant d'armes Ulysses Klaue, Andy Serkis, que vol fer públics els secrets de Wakanda. T'Challa haurà d'enfrontar amb una amenaça superior, l'exiliat Eric Killmonger Stevens, que és el Michael B. Jordan, precisament el protagonista de Creed, que no està d'acord en com T'Challa fa les coses. Killmonger i Ulysses Klaue, ara armat amb un canó sònic a la mà, intentaran derrocar a T'Challa i fer-se amb el control de Wakanda. T'Challa, per altra banda, buscarà aliances en l'agent Ross i les forces especials del país. A part dels actors mencionats, trobem cares afroamericanes molt conegudes, com, per exemple, Lupita Nyong'o, una de les protagonistes de 12 anys d'esclavitud, el recent nominat a l'Oscar per Déjame Salir Daniel Kaluuya, Danai Gurira, que és la Michonne de Walking Dead, i els veterans Forest Whitaker i Angela Bassett, pràcticament la flor innata afroamericana de Hollywood, podríem dir-ho. Coogler confessa que l'escena entre Martin Freeman i Andy Serkis se la va agafar com una mena de trobada de personatges del Hobbit. Recordem que en aquella pel·lícula el primer era Bilbo i el segon Gollum. Veurem si en Infinity War també hi haurà una semblant entre Martin Freeman i el Benedict Cumberbatch, no? Que també tindria la seva gràcia que retrobessin a l'univers Marvel els protagonistes de Sherlock. La pel·lícula s'ha rodat a Atlanta i Busan, a Corea del Sud. La rebuda de la pel·lícula per part de la crítica ha estat excel·lent. Hores d'ara consta amb un 97% a Rotten Tomatoes, sent la pel·lícula Marvel més ben puntuada per la web. Black Panther serà la primera pel·lícula de gran pressupost protagonitzada en solitari per un superheroi negre, obviant les de sèrie B de finals dels anys 70 de Marvel com Blade o de DC com Steel.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto.
Los soviéticos lo quieren.
¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
I això és La forma de l'agua, nova pel·lícula de Guillermo del Toro. Per a mi també la millor pel·lícula del director mexicà i una de les favorites dels Oscar amb un total de 13 nominacions, incloses les principals de millor pel·lícula, director i actriu per Sally Hawkins. La forma de l'agua és un homenatge al cinema, ja que conté múltiples elements d'altres pel·lícules com La mujer y el monstruo, La bella, la bèstia i E.T. És una pel·lícula d'amor adulta i atrevida, rodada i dirigida amb valentia. A Del Toro no li hagués costat res fer que no contingués escenes sexuals o suavitzar la violència perquè fos accessible a tots els públics, però no és així. A Del Toro no li va ser fàcil trobar un estudi que li financés, però finalment el va trobar en la Fox, que li va donar els 20 milions que ha costat la pel·lícula, la qual llueix més cara. La pel·lícula ens narra la història d'amor entre una netejadora i un monstre marí reclòs en unes instal·lacions del govern. Ambientada en 1963, en plena Guerra Freda, Elisa és una netejadora muda que treballa en unes instal·lacions del govern que amaga un laboratori secret. Allí tenen tancat a un home peix que és víctima d'experiments i tortures per part de científics i militars. Elisa no tardarà en sentir simpatia per la criatura i entre ambdós s'establirà un fort vincle. El càsting és immaculat, amb una intencionadament poc atractiva Sally Hawkins i un malvat que interpreta Michael Shannon, que desprèn masclisme i racisme per tot arreu i que fa servir una porra per torturar el monstre. Completen el repartiment Richard Jenkins, Octavia Spencer i Duke Jones, l'actor que era Abe Sapiens a Hellboy i que actualment és Saru a Star Trek Discovery, interpreta a la criatura. Anem per la resta d'estrenes. The Party és la nova comèdia de la britànica Sally Potter, protagonitzada per Patricia Clarkson, Cillian Murphy, Christine Scott Thomas i Timothy Spall, que carrega contra la burgesia britànica. Rodada en blanc i negre i en temps real, l'acció succeeix en una festa que reuneix quatre parelles. Segons la directora, és una reflexió sobre els partits polítics i el seu llenguatge, la seva relació amb la veritat. Deber cumplido és el debut en la direcció de Jason Hall, el guionista del Francotirador, que va prendre les regnes d'aquest projecte que estava previst que fos dirigit per Steven Spielberg. La pel·lícula incideix en l'adaptació a la vida quotidiana dels soldats que tornen de la guerra. Miles Teller interpreta un soldat que torna de l'Iraq que pateix estrès posttraumàtic. Les coses no seran fàcils ni per ell ni per la seva dona i requerirà tractament psicològic. Tanquem amb Cuando dejes de quererme, protagonitzada per Flor Torrente i Miki Esparvé, sobre una dona que ha de viatjar de Buenos Aires a Espanya quan li informen que s'ha trobat el cadàver del seu pare que portava 30 anys desaparegut. En el viatge coneixerà un agent d'assegurances que li comunica que el seu pare havia fet una pòlissa de vida. Intrigats, ambdós investigaran l'assassinat. Okay. Time you learn just as I did. You must find happiness right where you are. I like to dance with the water, the undertow and the waves. The water is mischievous. I like how it misbehaves. I anem a saludar en Jacint amb les notícies, com sempre, ben calentes.
Res, aquí, content amb notícies i tràilers i moltes coses.
Què ens expliques avui?
Doncs començo per les notícies i us disparo la primera, que és d'ahir, Disman, que és la nova pel·lícula de Scorsese, segur que no us sentirà parlar, Repartazo, Robert De Niro, Joe Pesci, bla, 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 bla. A mi sembla que s'està a Netflix, però el que més m'ha sorprès és el pressupost d'aquesta pel·lícula, que està basada en fets reals, un assassí irlandès i tal. Vale, tenia un pressupost estimat de 125 milions. Recordem que és una pel·li normaleta, que no és de fets especials, no és un blockbuster, ¿vale? Recordem que Scorsese últimament les pel·lícules que fa tampoc rebenten tanquilles, a part del Lobo de Wall Street. Doncs al final la pel·lícula acabarà pujant 140 milions.
Carai. Com
pot ser? Doncs resulta que han decidit rejuvenir els sectors digitalment.
Molt bé.
No, molt bé, no, tio, no, no, 140 milions.
Però és igual, però si estan més joves estaran més guapos, vinga. Què més?
Què més? Tenim Sony que està plantejant-se si finalment produir la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, perquè es veu que tot aquest merder que hi ha hagut sobre Tarantino, Uma Thurman, no els acaba de convèncer i tenen por de que fallin taquilla. Recordem que tot i això tenim Tom Cruise, segurament Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, o sigui que tenim actors bastant potents, una història que a més crec que és bastant potent, però sembla que Sony no ho acaba de veure clar. Tranquils que algun altre productor sortirà per produir-li. Després una altra notícia, que aquesta ens va agafar una mica desprevinguts a tots, és que s'està preparant una nova pel·lícula de la franquícia d'X-Men amb el director Tim Miller, el mateix de Deadpool, i que bé, ens van donar una pista que el guionista seria Bendis, que el projecte es diria 143, el número, i això que estaria dins el món d'X-Men. Doncs sembla que s'ha mig confirmat que aquesta pel·lícula estarà basada en Kitty Pryde, si no recordo malament, Ellen Page, a les pel·lícules X-Men, i el 143 per què? Doncs perquè és el còmic aquell on Kitty Pryde es trobava amb una espècie alienígena dins de la mansió dels X-Men.
Aquest projecte, amb sort, no s'arribarà a fer perquè Marvel ja tindrà els drets de manera definitiva, almenys això esperem.
Clar, és el que m'ha sorprès molt, com bueno, esteu preparant projectes si esteu comprat.
Perquè Fox va tirant, però arribarà un dia que ja no podrà tirar més.
Espero, perquè no sé, no té gaire sentit. Una que no sé si arriba en bon moment, resulta que la sèrie V saltarà a la gran pantalla i ni més ni menys que segurament amb tres pel·lícules. Darrere hi ha el seu creador, en Kenneth Johnson, i la productora de Silu Studios, que no conec absolutament de res. No sé la productora, el propi paio, no sé d'on ha sortit. Bé, es tractaria de portar a la gran pantalla la visió concreta que va tenir aquest senyor i que s'espera que sigui un blockbuster. I acabo amb una última notícia que, per mi, m'ha agradat molt i sembla que la resta del món mundial no li ha agradat gens. The Wrap ha dit que Michael Bay podria ser el director de l'adaptació a la gran pantalla del còmic Lobo de DC.
Bueno, ja li va, no? Això Michael Bay?
Home, jo trobo que és la persona ideal per fer-ho. Si no pot ser Tarantino, Guy Ritchie o Matthew Vaughn, doncs Michael Bay, tio, explosions, un tio hipermusculat repartint... Bueno, molt salvatge, falta que sigui una pel·lícula R, perquè si no, no té sentit aquesta pel·lícula. No sé, jo estic frisant per veure-la.
Anem per tràilers, Jacint?
Sí, tant.
Va, comencem amb la crítica del tràiler i començarem escoltant Venom. Maybe it's a breakup. A death. Bueno, parla ja perquè ens adormirem amb aquest tràiler de Venom.
Doncs què vols que et digui? Jo quan ho vaig veure em va agradar. O sigui...
Ets tu?
Sí, sóc jo, sóc jo. És que no entenc molt bé com va això, les pel·lícules basades en còmics, perquè si Marvel agafa un còmic i el converteix en to una mica més paròdic, està bé. Però si un altre productor agafa un còmic i li dona un to diferent al del còmic, sembla que està malament.
Perquè no és gens, o sigui, pot ser Venom com pot ser qualsevol pel·li de terror mainstream, o sigui, no té res, o sigui, no hi ha un tràiler, vulguis o no, t'ha de cridar perquè vagis a veure aquesta pel·lícula. I el tràiler no té cap condicionant perquè em cridi l'atenció que em faci anar a veure la pel·lícula. O sigui, no té absolutament res, és a dir, just al contrari, m'incita a no veure-la, o sigui... treu tot l'interès que pogués tenir. Ser una pel·lícula de Venom, un personatge de l'univers de Spider-Man. Podria ser un tràiler de qualsevol pel·li de terror normal i corrent.
I a mi m'agraden les pel·lis de terror normal i corrent, i aquí veiem que hi ha una fotografia cuidada i que hi ha un ambient pensat, treballat, com a mínim, que després no acabi de concordar el fons amb la forma. Això és el que em temo, em fa por. Clar, Hardy també és un actor que normalment se l'escollim molt bé els seus papers i sap a què sotmet. M'estranyaria que fos un trunyaco absolut.
Bé, jo venint de Sony i el que està intentant fer amb la franquícia Spider-Man és ja, com que ja no tinc el personatge principal, intento explotar la resta com sigui. La veritat és que fa mala pinta perquè està fet des de... Bé, intentar fer calés. No hi ha cap cosa creativa que... No sé, a la pel·lícula no l'he vist res. Més creatiu, l'he vist al següent tràiler, Deadpool 2. I was born into war, bred into it. People think they understand pain. Què t'ha semblat aquest Jacint?
Bueno, impressionant. Si no és el tràiler de l'any, segurament poc li quedarà. O sigui, Deadpool ens està ensenyant que les campanyes de màrqueting només estan per petar-se-les. O sigui... Tot el que es pot fer en un tràiler, aquí ho fan. O sigui, ensenyar-te els efectes especials abans que estiguin acabats, ho trobo genial.
Sí, això no s'havia fet mai, eh?
No. Directament demostrem el que ningú intenta que vegis. Després, el plan de conya, com sempre, m'ha agradat que quan ensenyen el tràiler realment pinta molt i molt bé, perquè veiem Deadpool dirigint una espècie d'esquadró, o sigui que pot ser impressionant. i al moment de jugar amb els ninots i els comentaris que deixen ahir les veuetes en Ryan Reynolds, trobo que toca el cel.
Molt bé, Jacint, doncs amb això acomiadem aquesta setmana i ens retrobem, si no la que ve, la següent.
Sí, bueno, jo aniré a mirar Pantera Negra quan pugui, perquè s'ha de veure.
Sí, 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 que la setmana que ve farem un especial de Pantera Negra, Black Panther.
A veure què tal.
Vinga, una abraçada, adéu.
Igualment, adéu.
I ara, Marta, anem per tu. Donem la benvinguda a Bernat, que acaba d'arribar. Bernat, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estem?
Espera, espera, espera un moment, ara sí.
Hola, què tal, com estem?
Molt bé. Benvingut, Bernat.
Volia saludar en Jacint, però ha anat molt ràpid tot.
Sí, escolta, avui tot va molt ràpid.
Sí, però, ostres, m'ha deixat amb el Deadpool bastant, bastant així, no? I, sí? I Black Panther pinta molt bé, eh?
Pinta, pinta, fa bona sí, pinta. Sí. Molt bé, Marta, doncs va, quan vulguis, comencem amb xafarderies.
Look at me, it's Timmy T. About to hit him with his ETST. Let's do a problem, let us see the probability you see me on TV. 1000.
Això què és?
És la meva nova sintonia, us agrada?
Ah, m'ha sorprès.
He passat el rap.
T'has passat, sí.
No és en Justin Timberlake, eh? És,
és millor, perquè ja està passat.
És Little Timmy, Timmy Tim, Timothy Chalamet, que va fer un rap dedicat a la seva professora de matemàtiques quan tenia 15 anys. Tot i això, no li va pujar la nota.
Ah, mira, veus? O sigui, fer un rap no et serveix per pujar la nota de mates.
Mates, no.
Que no té a veure una cosa amb l'altra.
Llàstima, llàstima.
I tenia 15 anys, com va fer aquest...
Sí, es veu, si el podeu rescatar a YouTube, poseu Little TV Team Statics i Statistics.
O sigui, ja prometia amb 15 anys aquest
sí,
noi, eh?
Sí, a més anava a un bon institut, La Guàrdia, de performance en arts, vull dir... És un bon una bona escola. Molta pressió, per cert, diuen. Molta competitivitat, tot molt dur.
Molt bé. Què ens expliques?
D'en Timothy?
Sí, comencem ja per ell, no? Ja que has obert, avui farem així una mica d'aquests nous nominats, no?
Sí.
Aquests actors
i actrius. Hi ha alguna que s'ha colat a la llista que ja estava nominada, eh?
Sí, però... alguna. Però bé, per joventut, més o menys, tots van per allà mateix, no? Sally Hawkins potser una mica...
Sally Hawkins és de la meva edat. Estic dient que ja no sóc jove. No sóc jove, clar.
Això t'ho dius tu, eh? Chalamet
és del 95, clar, per favor. No podem fer aquí comparacions. Va néixer el desembre, el 27 de desembre del 95 a la ciutat de Nova York. Fa 1,82 m, per si teniu interès en la seva alçada. I l'hem vist fa poc amb una gran interpretació, jo crec... Call Me By Your Name, tot i que ha tingut papers anteriors. Per exemple, Interestelar feia de fill.
Ah, sí, no el recordo. Era el fill?
Sí, sí, el fill que sortia a la granja. Sí, sí, sí. I altres papers ha tingut, i els que tindrà, eh? Perquè Woody Allen ja s'ha fixat en ell i sortirà la seva propera comèdia. Jo crec que aquest any tindrà aquest actor... moltes oportunitats, i ara us en parlaré. És fill de Nicole Flender, una broker, bueno, es dedica a inversions financeres, i ballarina, eh? Això, ves? Ja li ve la vena artística, no us penseu que és que li ha sortit espontàniament, veureu que té uns antecedents familiars molt artístics. En Marc Chalamet, el seu pare, treballa a la UNICEF. És el germà de l'actriu Pauline Chalamet, és nebot del director Rodman Flender i és net del guionista Harold Flender. En fi, té ascendència francesa, el seu per part de pare, i jueva russa per part de mare. Bé, als Estats Units això no és cap novetat, tot està molt barrejat i les ascendents tenen molta gràcia, vull dir, perquè hi ha barreges molt boniques. A mi m'agrada molt la barreja. Com ja ho heu vist, doncs, va créixer amb una família molt artística, amb un to molt artístic, i va de petit ja apareixia en anuncis a Nova York, l'escena del teatre de Nova York i va anar, com us he dit, a la Guàrdia, a l'Institut de la Guàrdia de Música i Art and Performing Arts, o sigui, música, art i interpretació, que hi ha un vídeo molt bonic d'ell del final de carrera, final de curs, no, de graduació, en què els companys i companyes han de fer una actuació conjunta. Està divertit, està molt
no
bé.
És un rap, per això.
No és un rap, van tots més d'etiqueta. Bé, més, és més a interpretació teatral.
Molt bé.
El seu, per exemple, a la seva classe hi anava l'Ansel Elgort, Baby Driver.
Ah,
protagonista de Baby Driver. Per dir
no té tanta facultat bona interpretativa en aquest cas, eh? Diguéssim que el Timothée el guanya.
Bé, són, jo diria, tarannars diferents. Però si tu li vols dir així, doncs...
Sí, sí, ho dic així.
També va anar a la Universitat de Columbia, però no n'estem segures que s'hagi llicenciat. No sé com té els estudis ara mateix, eh? Hauria de fer una mica d'investigació. Jo crec que ara mateix...
Home, si està rodant ofertes... amb Woody Allen i...
No,
se'n vagin
no
a la merda els estudis,
no li cal, no li cal. No, de moment, jo crec que és un noi que les oportunitats ara estan veient el seu talent i jo crec que també... És que té un do innat, també, i un treball, una feina que haurà fet i que li queda per fer, eh? Va debutar el 2014 a Hombres, Mujeres y Niños com a estudiant d'institut de la pel·lícula de Jason Reitman i com a fill de Matthew McConaughey a Interestelar i ha tingut altres papers, Retales de una vida, no ho sé, Miss Stevens, el que passa és que amb aquesta pel·lícula Call Me By Your Name ens ha copsat l'interès a tots i
sí,
totes, eh?
Sí, i amb l'escena del préssec...
Tu, Ignasi, de... t'ha quedat l'escena del préssec.
Sí,
a mi
jo...
és possible que m'hagi quedat altres escenes, com m'agrada molt l'escena que ella està amb la guitarra.
És com American Pie, l'escena del pastís, Call Me By Your Name, l'escena del préssec.
A veure, el to d'American Pie i el to de Call Me By Your Name...
Ja ho sé, és diferent, però Bernat, per exemple, tu de American Pie què recordes?
D'American Pie. Només recordo el moment que ell confon la vaselina per la cola d'impacte.
Bueno, seria un altre moment. És que té molts moments, American
Veus,
Pie.
En Bernat sí. Té el seu moment sí, i tu sí, tens sí. El del pastís,
clar,
no?
Clar.
El típic... El pastís típic de Nord-Amèrica, no?
I tant,
l'American Pie,
sí,
no?
Sí,
ja està, Apple Pie, no? Suposo que és...
Que per cert, que també que no hi l'havien vist a Homeland.
Sí, en algun episodi, però tampoc sé...
A la tercera temporada feia del xicot de la filla del protagonista.
No, veus?
Sí, que anaven a un institut, ella s'escapava i sí, tenia una... Havia una subtrama que hi sortia ell.
D'acord. Doncs... el que us he avançat abans a la introducció, bé, ha estat nominat a Globus d'Or i té nominació Òscar, que no sé si la guanyarà, perquè té una competència brutal.
Està complicat, sí.
Però
sí.
Bé, en Redmayne va guanyar, Lady Redmayne, i no haguéssim dit que... Bé, en fi, els Oscars tenen això, aquesta sorpresa. El 2018, aquest any, el veurem a la gran pantalla com a Nick Sheff, un noi que pateix, té una malaltia addictiva per abusar, bueno, de drogadicte, de drogadicció. El seu pare serà l'Steve Carell.
Ah, mira que bé. Bueno, ens ho passarem bé, o no? Clar, si es posa
bueno,
dramàtic
és drama,
la cosa...
És un drama, eh? No sé si ens ho passarem bé. Es dirà Beautiful Boy, ja té títol. I després, doncs, per compensar, el veurem a la comèdia de Woody Allen, A Rainy Day in New York. Amb Selena Gomez. És un altre...
Jo havia sentit que sortien amb Selena Gomez. No sé si ens pots desmentir aquest rumor
No.
Segur?
No, vull dir que no.
Jo,
no sé. Jo crec que a aquesta edat, sincerament... Jo no
les hormones van a mil i que
sí,
segur que és veritat.
Que jo no, que estigui centrat en una sola persona i més... En fi...
Bueno, es veu que s'havien vist...
El que sí que he consultat és el seu Instagram. He fet una ullada ràpida perquè jo no sóc molt de xarxes i té unes fotos xules. Ell no li es nota que és la nova generació, els millennials, que té fotos de la seva... No sé, amb cares, fent gestos, en un moment que està feliç, en un moment que li ve de gust... Bé, aquestes fotos que no li importa ensenyar una mica de la seva part privada, no? Mm-hmm. Té 819.000 seguidors a l'Instagram i a Twitter té 14.000 seguidors. Més que jo, no en tinc zero.
Sí, clar, si no tens Twitter és fàcil.
Tinc zero. Bé. Anem parlant de... Sí, voleu algun... Ja està.
Sí, anem perquè és que si no...
D'acord, Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, que és un noi britànic, cosa que ha molestat en Samuel L. Jackson. Si és que, carai, no sé, la comunitat...
Clar, no és afroamericà,
negra,
sinó és
hauria d'estar unida. És afroanglès. Llavors es veu que això, en Samuel L. Jackson ha fet aquesta hipòtesi, no?, que diu... Ostres, ens hauríem d'imaginar com hauria estat aquesta pel·lícula, no?, per la qual està nominat, Get Out.
Sí, Déjame Salir.
Déjame Salir. Si hauria estat interpretada per un afroamericà, segurament un to diferent, segurament la persona hauria viscut molt més. A veure, en Daniel Kaluuya li ha contestat molt educadament i ha deixat el llistó molt alt i ha dit... Gràcies a Samuel L. Jackson i persones com ell hem pogut fer els papers que podem fer avui dia. Punt i final.
Ah, perfecte. Sí, sí.
Molt bé.
Ja està. Elegant. I, bé, no sé, Samuel L. Jackson, no critiquis tant. Clar, llavors sí que s'ha estès en Daniel Kaluuya dient que quan va a Amèrica resulta que és britànic. Quan va a Uganda, perquè és d'ascendència ugandesa, no és ugandès, és anglès. Quan vaig a la Índia sóc massa negre. Quan vaig a Uganda sóc poc negre. Diu, encara estic descobrint què sóc.
Sí, això ens passa a tots, eh?
Sí, una mica, no? D'on ets? D'on vens? Home, ja està bé, una mica d'aquí, d'allà, una mica de tot. No,
jo de Black
res.
Mirror, que no ho vaig descobrir. Per
oh,
mi
quin
és...
gran! Jo aquest episodi de Black Mirror m'ha quedat, eh?
El de la bicicleta, sí.
El de la bicicleta. 15.000...
Bueno, sí, ara no recordo el títol, sí. Però que és que com que el veus pràcticament cada dia amb els realities que...
Uf, és molt dur,
inunden la televisió, doncs ja és una mica això.
Bé, doncs, va néixer el 1989 a Londres, és actor i a més escriu. Ara és molt més conegut per aquesta pel·lícula per la qual està nominat, Déjame Salir. També va sortir a Sicario i a John English Returns. Aquí el seu paper em sap molt de greu, però no el recordo. Però bé, segurament ho feia bé. Mm. Ha fet moltes coses a Gran Bretanya, a televisió, i el seu salt ha estat ara, als Estats Units. Ja està, bueno, i el veurem a Black Panther, no?
Sí, correcte, aquesta setmana.
I que, de fet, el director de Black Panther es va fixar amb ell quan el va veure Black Mirror. Li va impactar molt el seu paper i jo crec que va ser un gran tanto.
Sí, sí, completament.
A l'hora de
fitxar-lo. Mira que ara que Black Mirror està mirant d'agafar actors famosos, en molts episodis, però en els primers tenia aquesta cosa d'agafar gent poc famosa i fer descobriments, no?
Sí. Tenia la seva gràcia, eh?
Sí.
Sí que aquest any sortirà amb una altra pel·lícula que es diu Widows, dirigida per Steve McQueen. Així que el tornarem a veure i segurament el veurem molt més. 15 Million Merits, es deia el capítol.
Ah, correcte, sí, sí.
Què més? Sally Hawkins, vaig una mica més a la idea, d'acord? Sally Hawkins és l'actriu que és de la meva edat, que potser ja no té 20 anys, diguéssim, i potser s'acostaria més a la meva alçada, també? Vull dir que... Bé, està bé. Ella és també britànica... Samuel L. Jackson potser tampoc li agrada això, eh? Bueno, va.
Doncs que no sortia Kingsman i ja està.
Exacte.
I bé, sabem que... És que tinc és que té un currículum immens, ho veieu?
Sí, sí, sí.
De pel·lícules. És que busqueu, sisplau, Cecilia Hawkins. Cecilia és el seu middle name.
Sí, que potser els descobriments que la gent li pot sonar és ser la mare de Paddington, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Ah, la més recent. Sí, però que l'hem vista...
En Woody Allen també ha treballat.
L'hem vista en moltes pel·lícules.
En Woody Allen què va fer? Blue Jasmine, no? Aquella pel·lícula,
sí.
Que també sortia...
Sí, sí. Fins i tot una adaptació de David Hare de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. És que ha fet de tot, ha fet teatre també. Té un currículum molt notable. A mi m'agradaria que se l'endugués ella.
El que passa que té un físic que al principi dius que no és molt guapa i...
I està bé, no? Per què no? Hi ha gent normal
no
també a la Terra.
No, és que no és normal. O sigui, és una persona que té una cara molt expressiva.
Sí, sí, sí que ho és, sí, però no, no té una bellesa, de fet, no és guapa.
Jo crec que és una actriu que s'atreveix a fer gestos amb la cara que no s'atreveixen d'altres per amb por de no quedar bé davant de la càmera.
De fet, la pel·lícula de Guillermo del Toro, La forma de l'aigua, si hagués agafat de protagonista una actriu amb els cànons de bellesa normals, no hagués funcionat, perquè precisament
no
sigui...
No, cànons de belleses normals, ho hem de treure això de la ment, eh? Són els cànons de bellesa del segle XX-XXI. Perquè cada època bueno, actuals, hi ha uns cànons de bellesa.
Sí. No, però sí que té una cara molt peculiar. No és lletja. No és una bellesa com la que has estat dient.
Però què estem... A veure, què estem valorant? És una actriu. Estem valorant el seu treball, no la seva cara.
Sí, però jo estic pensant en la pel·lícula La forma de l'aigua i té en el seu context té sentit que no sigui una bellesa.
Doncs Nunca me abandones, us en recordeu? També hi sortia una pel·lícula que em va impactar molt. Basada en un llibre. Happy Ever Afters. També ha estat a Broadway. Com a Vivi a Mrs. Warren's Profession. Bé, és que la veritat és que no ha parat de treballar. El que passa que és veritat que no és una actriu de primer ordre d'aquestes top 10 de les belleses de 100, no? Aquestes, la revista People no la té allà com una de les belleses, però en canvi jo crec que és una actriu... Molt bona. Anem per l'última. És una actriu també. M'he hagut d'apuntar com... Perquè és que realment quan estava preparant el guió me n'he adonat que no sabia com es pronunciava el seu nom.
Sí, és un problema que crec que sempre que el diem el devem dir malament.
Sí.
El nom.
Correcte. Bastant malament. I li han dit malament a tot arreu on ha anat. Estem parlant de la Saoirse Ronan, que s'escriu Saoirse.
Clar,
Ronan.
Tu dius sabreis...
Saoirse Ronan, que Saoirse vol dir llibertat.
En quin idioma?
En gaèlic.
En gaèlic. Però és que tots els noms gaèlics els pronunciem fatal, eh?
Sí, excepte Fiona.
Mira.
Perquè és tal com s'escriu, suposem que... M'agrada molt Fiona, per cert.
Vol dir blanc, per cert.
Blanc?
Sí.
Per cert, podem continuar.
Va néixer un 12 d'abril de 1994 al Bronx, Nova York, però quan tenia 3 anys els pares van decidir tornar a les arrels a Irlanda. I allà s'hi van quedar uns quants anys fins fa no massa que ella va tornar. Ara viu a Nova York, a la ciutat de Nova York, i sabeu que l'hem vista a Expiación.
Sí, ella de petita, no? Bones, va ser potser de les seves primeres pel·lícules. Sí. Ha anat creixent, aquesta actriu. L'hem vist créixer una mica amb diferents pel·lícules.
2007, eh? Expiación.
Sí. Jo passa d'Expiación, allà feia un paper que... O sigui, era tan dolenta, era una nena tan...
Ei, que... malvadilla, eh?
No, que li vaig agafar tirria a l'actriu.
13
pobra,
anys
que,
tenia,
que no,
eh?
No tenia cap culpa, però és que era tan dolenta.
Ho feia bé, doncs.
Sí,
mèrit,
sí.
Mèrit.
No, però és que ja li vaig agafar tirria amb ella. Llavors jo no volia veure pel·lícules on sortís perquè és que li tenia mania. Que ja se m'ha passat, no? Perquè, clar, l'he vist amb altres papers que... més simpàtics i...
Des de 2007, el 2003 va aparèixer en un petit paper en una sèrie de televisió, The Clinic, i després el 2007, Expiación, Más allá de la pasión. L'hem vist a City of Ember, no? En busca de la luz, 2008, The Lovely Bones, 2009, que encara era molt joveneta, i que va ser nominada als BAFTA, Camino a la libertad, per exemple, que també la van va guanyar un premi per, bueno, un premi d'aquests més petitons. Té una oïda bastant bona per als accents, té uns ulls blaus clars molt identitaris i un accent dublinès molt fort. El seu nom, ja us he dit, vol dir llibertat, i el seu cognom també bé, té un fort potent irlandès. No sé, és filla única, sort, perquè si no estaríem parlant de molts... No? O el que hagués vingut darrere potser no hagués triomfat tant, no se sap mai. Troba molt a faltar el seu gos, un border collie, que es diu Sassy. I no ho sé, m'ha cridat l'atenció, per exemple, que una de les seves pel·lícules preferides és Eraserhead, Cabeza Borradora.
David Lynch.
De David Lynch.
Bueno, està bé, està bé.
No sé.
T'has oblidat de dir una pel·lícula, un paper que crec que és bastant important que la gent la pot recordar, de Hannah, aquella pel·li que feia... Bueno, tenia un paper dur. O
sigui, de Lovely Bones?
No, Hannah.
Ah, Hannah.
Sí, que també era una pel·li que ella era protagonista pràcticament en solitari, no?
Bé, ara està nominada per Lady Bird, uh-huh. Que el Timothée Chalamet també...
I surt com a secundari.
Sí. És molt bo, això. I bé, no sé, per exemple, va fer el càsting per a la Robin Hood del Ridley Scott, però ho va abandonar per fer Camino a la Libertad. O sigui, ja he vist que hi ha uns quants papers que els ha deixat, ha dit que no per poder fer les altres que sí que li interessaven. I em penso que me deixo la de Brooklyn, també.
Ah, sí, és veritat. Sí.
Molt bonica.
Estava molt bé aquella pel·lícula.
Té una mica de...
Com es deia?
Brooklyn.
Brooklyn, tal qual. Sí,
sí, Brooklyn.
Sí, recordo.
Era una immigrant.
Sí, irlandesa. Que
home, és que arriba... el pèl roig que té s'ha d'aprofitar.
Sí, que arribava allà, s'enamorava i llavors havia de tornar cap a casa, al seu país altra vegada, no? I no ho veia clar.
No ho veia gens clar.
Sí. Bona pel·lícula.
Perquè la feien casar-se i tornar i ella, doncs, la seva intenció era començar una nova vida.
Clar, havia trobat nòvio allà, ja... Bé. Li va costar entrar, però recordo... Sí, està molt bé aquesta pel·lícula.
Petita, una pel·lícula que va passar bastant...
Sí, desapercebuda. Sí, és molt recomanable.
Diu que és una fan de Breaking Bad, per exemple, i bé, no sé, m'agrada molt. Taxi Driver li agrada, Tres Amigos, en fi. No sé, jo crec que és una persona que ha vist molt de cinema.
Uh-huh. Molt bé, no sé si tens alguna cosa més.
No tinc res més. Si veieu aquestes persones, el que he anat mirant al Twitter, per exemple, aquesta actriu Ronan sí que el té actualitzat. Té entrades de fa no res. En canvi, hi ha d'altres. En Daniel Kaluuya passa tant de les xarxes socials, com a mínim del Twitter. Jo crec que l'última entrada va ser al maig.
Imagina't. Pues ja no existeix.
I de la Sally Hawkins no he mirat.
El Twitter. Molt bé, potser hi té Los Paddington, segurament.
Possiblement, no sé. I Daniel Kaluuya té un dibuix que li hauran fet molt xulo de la pel·lícula. Uh-huh. Han fet com un grafiti. Bé, el té com a pàgina d'entrada. No?
Jo m'agrada que estigui nominat el Daniel Kaluuya perquè és un protagonista d'una pel·li de terror que no acostumen a estar nominats i encara que estigui per qüestions racials, perquè de fet la pel·lícula és una denúncia contra el racisme més que una pel·lícula de terror, doncs ja ens està bé per la part de gènere que ens toca, no? Doncs va, anem a comentar una mica el que hem vist aquesta setmana. Doncs va, començarem una mica amb aquesta pel·lícula que segurament no haurà vist gaire ningú, que és de Florida Project, que hi ha a l'entrada doncs, uns nens entre 6 i 7 anys escupint en un motel en el parabrises d'un cotxe, no? I dius, hosti, què em vaig a trobar?
D'un cotxe que no és seu.
Home, evidentment, si fos seu...
Ni de
seu,
la
no.
Mare ni de cap familiar.
No, però a partir d'aquí fan una amiga més, no? S'uneix en el grup. Bé, és una història...
Si només fos això, d'escopir...
Sí. Però... És una pel·li de molta misèria, de molta pobresa, però explicada com si fos una comèdia i des d'un punt de vista d'una nena, no? Perquè tot és des del punt de vista de la nena i com els adults intenten ocultar a la nena la realitat del que està vivint o del que està passant, no? I tu ho vas veient en petits detalls, vas una mica lligant caps, però...
Però no us espereu un Roberto Benigni, eh?
No.
Perquè ara, com has dit, comèdia i des del punt de vista... No és res d'això, o sigui, tu com a adult veus els matisos de la seva mirada. Hi ha moments que potser no mira ella, no és el punt de vista de la nena.
No, correcte.
Val? Hi ha moments, m'ha agradat molt en William Dafoe, el seu paper, perquè és un paper per mi inèdit en ell. Jo no l'havia vist amb aquesta cosa tan continguda, amb un paper que no fa de dolent, que no va amb
clar,
segones...
Estem més acostumats a veure el de Duende Verde, no? Fent
que
així...
Que al contrari és un mediador. El que vol fer és mediar i que en algun punt li veus la humanitat. Li veus que, bueno, diu, al final, no? Són nens. no? Com dir...
Perquè, de fet, ell és una mica un protector dels infants que estan abandonats
sí.
pels pares
sí,
en aquell motel. No?
I n'hi ha uns quants, eh?
I no només arregla aixetes i coses d'aquestes, sinó que... No, no, és que allà és molt miserable. O sigui, allà sí, o estan abandonats, o els pares
clar,
els deixen fer, o els pares
mons...
se n'han desfet i estan allà amb avis. I...
Són dos mons contrastats. És un... Són dos motels que tenen noms superxachis, no? Pintats com si fossin Disney, de colors liles i com si imitessin...
Tota la pel·lícula, no? Té aquesta fluorescència,
sí,
aquests colors pastissos.
Perquè està al cantó del parc d'atraccions. Està molt a prop i des d'allà fins i tot veuen els focs d'artifici que es fan, no? Que X dies al vespre. Llavors hi ha els turistes que s'allotgen allà i que han pagat una pasta pel passi diari del parc d'atraccions. I llavors hi ha les famílies que han anat a parar allà perquè no tenen altre lloc on anar i són famílies desestructurades.
A mi em fa molta gràcia el moment que arriba una parella en el motel que es pensa bueno, que ho ha fet per Booking o per qualsevol lloc d'aquests, que a vegades penses que reserves un bon hotel i llavors arribes i és una merda, no? I què és el que es troben allà? Llavors veus la típica parella que es discuteix i ella li diu, però com m'has portat aquí? Però com... vas fer aquesta reserva, però si estava bé, si jo vaig veure la web i feia bona pinta.
No, això, en aquest cas és que algú que treballa per ell li ha reservat.
Sí, sí, sí. sí.
I l'ha cagat. Sí. Però bé, perquè hi van amb aquests aires, no? I allà, en aquella oficina, hi conviu la misèria i una parella d'acabats recent casats que volen disfrutar a tope de la seva lluna de mel. A més, ella no parla ni anglès, és brasilera o portuguesa. I bé, i els nens fan apostes, no?
Bé, en tot cas, jo crec que aquí el director el que intenta és, a través d'aquesta metàfora, no?, dels parcs de Disney i Universal, sobretot el de Disney, que és el que té més referències, que estan
infantils,
just...
Infantils, no?
Sí.
És amb el que s'han crescut
exacte.
Els nens i les
que
nens.
Que estan just al cantó, doncs jo t'ensenyo tota la misèria i pobresa dels nens que viuen allà, de famílies de... Bueno, el que els americans en diuen el white trash, no?, que vindrien a ser com una mica dels xonis d'aquí. No? Doncs aquest xonisme... tu el veus allà, no? Dius, aquestes famílies amb aquests fills que vés a saber com acabaran de grans, perquè clar, amb aquest entorn familiar que tenen...
Home, té una infantesa dura.
Sí, sí.
Però
sí.
Ells no ho veuen, que és el que dèiem, la perspectiva clar. Dels nens, és que s'estan passant un estiu genial abans de començar l'escola. A primer, com que aquí seria primer de primària, no? I clar, ells han fet amistat i a més ve una àvia amb els seus nets perquè la filla és una filla mare adolescent que no se'n fa càrrec i fan unes trapelleries impressionants.
Sí. Aquí fa gràcia la picaresca, no? De tant dels nens com més de la gràcia més dels nens que no pas dels adults. Però
jo
bé,
el que
en
he
tot
al·lucinat
cas,
és amb la categoria d'aquests nens. Quina professionalitat, quina sí, capacitat de treball.
Sobretot la nena, és una passada, com
ostres,
que bé que interpreta. Vull dir, és...
Jo crec que això en part deu ser mèrit també de qui els ha dirigit.
Sí, sí.
Perquè diuen que no és fàcil dirigir infants.
No, la veritat és que aquí és, jo crec que és sublim la interpretació
tu veus,
de la nena.
Tu veus i intueixes escenes molt dures. Molt dures. Per a una nena. La mare ha d'acabar posant un anunci del seu cos per poder pagar l'habitació i això compaginar-ho amb serveis socials. És la típica escena de la pel·lícula americana, no? No vol dir que sigui típica, eh? no em confongueu. És l'escena típica que ella va a demanar, no? Una mica més, no? Una mica més i deixa'm això. I estan sempre a l'abisme de que vindran serveis socials o que algú avisarà i que m'apartaran la criatura. Sempre amb l'amenaça, no?
Molt bé, va, canviem de pel·lícula radicalment diferent.
Home, te deixa aixafada.
Sí, 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 és una pel·li d'aquestes que està ben pensada, està bé la idea, però dius, quina mandra haver-la de tornar a veure, perquè és que realment és d'aquelles pel·lis que... En fi, molta misèria. The Ritual és una altra pel·lícula que aquesta us recomano. Aquesta sí s'ha vist a Netflix, es va veure a Sitges i està, és, bé, podria ser un debut de David Bruckner, que aquest senyor, de fet, havia participat en pel·lícules de terror episòdiques com VHS o Southbound, i en aquest cas és la seva primera pel·lícula en solitari. I està bastant bé. És a dir, agafa una mica el recurs de sempre. És a dir, posem a gent, que un grup d'amics en aquest cas... que a més aquí intervé una part psicològica, perquè al principi veiem una escena que els amics es reuneixen, són amics a la universitat, se'n van a sopar i hi ha un tràgic accident i un d'ells acaba mort. Mentre decidien on anaven de viatge junts aquest any, perquè es veuen un cop l'any, fan un viatge i tal. Aleshores el viatge el fan, i és, en aquest cas és una excursió com una mena de camí a Santiago, és un viatge que serveix una mica de cura per la tragèdia que han viscut i a la vegada un homenatge pel seu amic. Total, que el dia abans d'acabar-se el viatge un d'ells... fa un esguins i en dir, hòstia, no podem seguir el camí, hem de buscar un camí més curt, que és a mig d'aquest bosc. Cagada! Mai aneu per camins que no estan marcats i, a més, si esteu dintre d'una pel·lícula de terror que es diu The Ritual, no ho feu.
Això quantes vegades passa?
No sé, però jo aviso. Allà el que es trobaran és una casa...
Perquè, clar, si a tu t'avisen que faràs The Ritual... ja te pots suposar que algú no anirà bé.
No ho sé, però els protagonistes són molt tontos, perquè davant de qualsevol decisió que se'ls hi planteja acaben escollint la pitjor possible.
Això no ho saps. Això és pressuposar molt que són tontos. M'agradaria veure'ns a nosaltres en aquesta situació.
Jo no m'hagués sortit del camí. No entris a aquest bosc. A més que sona la música aquella de fons. Bum, bum,
però tu no la sents en el bosc, la música.
Entra en una casa, que diguéssim que és la germana de la casa de Blair Witch Project, que dius que si no has vist la pel·lícula...
potser no l'han vista.
Per què t'hi fiques? I allà comencen a passar coses rares. La veritat és que la pel·lícula es desenvolupa bastant bé dintre del gènere, cap sorpresa en aquest sentit, però està tot molt ben rodat, molt ben explicat, els protagonistes funcionen molt bé, les situacions de terror, els sustos, vull dir que tot està molt bé, malgrat que tampoc sigui molt original, tot és molt bé. I és pràcticament, dius, ostres, t'imagines que The Blair Witch Project hagués estat ben rodada i hagués estat una bona pel·lícula? Doncs de Ritual hi trobareu aquesta explicació. I a més, fins i tot a la part final dona una mena de gir amb homenatges a Lovecraft, a The Wicker Man, bé, una bogeria que a mi m'ha encantat. Jo aquesta pel·lícula us la recomano. A més, la teniu a Netflix, per tant,
i a més
no li doneu més voltes.
Els hi plou.
Eh? Sí, sí.
Sempre plou.
I es fa de nit quan
no toca.
Exacte, dius, ai, sí, com és que es fa de nit tan aviat?
Jo per culpa vostra ja m'he perdut i estic a Netflix i... Sí, m'has convençut, la penso...
Doncs mira. Ja està. Sí. I la següent, que també està a Netflix, és de Cloverfield Paradox, que és aquesta pel·lícula que està dintre de l'univers Cloverfield ideat per J. Abrams, que va començar, recordem, a la pel·lícula Cloverfield, que aquí es va traduir com a Monstruoso. La gent l'ha criticat molt, aquesta pel·lícula. Jo, la veritat, no l'he trobat pas dolenta, com sí que han dit alguns mitjans. Abandona el funfutatge, una mica intenta donar una explicació de l'aparició dels monstres. Si a la segona part, en aquella que sortia el John Goodman, que de fet només ens assabentàvem que era una pel·lícula Cloverfield, al final, quan apareixien els monstres a la casa on John Goodman tenia segrestada la noia, aquí ja entrem a l'univers Cloverfield des del minut 1. Se'ns explica ja, podríem dir des del principi, com és que els monstres apareixen a l'univers, o a la planeta Terra en aquest cas. El que passa que amb totes les produccions de J.J. Abrams al final t'acaba obrint més preguntes que no pas respostes, que és el que passa en aquesta pel·lícula, perquè dius, bé, aquí m'expliquen d'on surten els monstres, però estem a l'actualitat, quan Monstruoso transcorria l'any 2008. Per tant, què ha passat? Hi ha viatges, a més en el temps que no sabem? Estem parlant d'universos diferents? Ja en parlarem, perquè hi ha una quarta pel·lícula que sí que s'estrenarà en cinemes, que és Overlord. Una mica agafa referents de Star Trek o de Fringe, en tema d'universos paral·lels i aquest tipus de coses, i d'Alien, perquè pràcticament l'acció succeeix en un sol escenari, que és, en aquest cas no és una nau com la Nostromo, sinó que és una estació espacial, i fins i tot hi ha una escena amb un dels protagonistes que és pràcticament una còpia d'una determinada escena d'Alien. Però bé, jo l'he trobat entretinguda, sense més. També és absolutament previsible, és a dir, és d'aquella que pots predir en cada moment què és el que passarà, i si heu vist una mica de cinema fantàstic i ciència-ficció, pràcticament doncs, no us ho sorprendrà per res, però és entretinguda, hi ha bons efectes especials, i jo crec que és una pel·lícula que no té masses pretensions de voler ser pràcticament res més. I dintre de tot, doncs, bé, no està malament. Per diumenge a la tarda és un producte ideal i fantàstic.
Molt bé.
Fantàstic, mai millor dit.
Ah, exacte. Doncs vinga, Bernat, anem amb lo teu, que avui ens portes banda sonora. No hem dit encara.
Encara no hem dit quina banda sonora.
No, no, perquè ens tens acostumats amb temazos dels sí. anys 80,
sí.
meravelles musicals, i avui ens portes la banda sonora de...
Amélie. Bé, ja us tenia mal acostumat, suposo, no?
Sí, sí, no, ha estat una proposta inesperada, més que res, perquè sempre he pensat que és una pel·lícula molt sobrevalorada.
Sí.
Avorrida.
Ja comencem.
Falsa.
Falsa.
Carregada i bastant pedant per part de gener, eh? Vull dir, ja està, ja m'he quedat a gust, ja està.
Ja t'has quedat a gust i per aquí podem començar, no, però
sé,
no.
Jo sé ara que... deu ser una opinió minoritària, perquè la pel·lícula va agradar bastant al seu moment,
home,
no?
Sí, de 400 i pico crítiques que va rebre, 6 eren dolentes. O sigui que en aquell moment va entrar molt bé, ara potser, no sé, han passat els anys i la gent s'ha tornat més snob i no li agrada tant, i l'actriu no la poden veure.
A mi no em va agradar des del primer dia, per tant.
Ja. Però
jo som gran... A mi l'actriu sí que m'agrada, eh?
Sí, a mi també. M'estic enamorat d'ella.
Bueno, és que aquesta pel·lícula crec que va enamorar, no va agradar, va enamorar.
Això, o t'enamora o l'odies. És una pel·lícula...
Jo crec que aquestes 6 crítiques negatives devien ser la d'en Jacint i la de l'Ignasi.
I la d'en Callahan.
I en Callahan 3, ja els tenim. Ja.
Jo, Audrey Tautou, l'odio des d'aquell dia. Mira que a vegades ho he intentat, perquè ha fet pel·lícules sí. que s'ha intentat desvincular del personatge, però és com que em costa.
Sí. Home, no, Ignasi, has de fer l'esforç.
Sí, el faig.
Jo sóc un gran defensor de la pel·lícula i d'ella.
O sigui, jo quan vaig veure Audrey Tautou, ja, requereix un esforç que no necessito amb altres actius, que llavors ja està, no? Un cop estàs a dintre, doncs ja te n'oblides. Però d'entrada dius, hosti, no mandra, Meli...
I a tu per què et va enamorar, Bernat?
A mi per què em va enamorar? Bé, comencem per la música, no? Comencem per la música. I aquesta música... que va entrant i sortint en el film, invita a poder veure el món des dels ulls d'aquesta nena adulta, no? Que és Amélie, amb una futura loca de los gatos, una noia cookie. Si no ho és, ja ho serà, amb el temps. Que ha tingut una infància difícil, no? I traumàtica, realment, si t'ho passes a pensar la història, déu-n'hi-do. Té un pare molt distant i una mare castradora, d'extrema apatia social i una perillosa tendència al deliri que mor d'una forma tremenda davant d'ella. Vull dir, li cau una suïcida a sobre, davant de la catedral de Notre-Dame. No? És heavy, aquella escena. Però, com que tot és tan bon rotllisme a la pel·lícula, doncs sí. no li dones massa importància.
Clar,
però
la música i els colors, tu entres en un ambient...
Aquells colors vermell, verd i groc, que són els colors corporatius de la pel·lícula, que són bastant positius.
I forts. O sigui...
Sí, forts. Sí, sí. És que fotogràficament aquesta pel·lícula... molt bé,
sí, ja,
és molt bona.
Janet, sí que domines això, sobretot la fotografia.
Molt. I tant. Bé, bueno, ella mateixa s'encarrega de posar-hi fantasia, aquesta infantesa, perquè no li afecti, no? Ni el més mínim, creant un escut protector molt bonic, però no deixa de ser un escut protector, per molt bonic que sigui. Aquí comencem. Amélie, d'aparença càndida, és que ella és càndida i humil, com la música de Ian Tiersen, no? D'aquesta banda sonora no se'n pot parlar peça per peça com ella, com l'Amélie. Formen un tot d'acompanyament, no? Que, si vols, Marta, vés-ne posant peces que vagin acompanyant el que anem explicant. Sí, sí. Va acompanyant aquesta música. No és un... És una obra minimalista.
Sento aquesta música és... Aló, aló. No
em
diguis que no.
Ara en parlarem d'això. Però primer us explico. T'invita a voler mira, com fa la pel·lícula, no? Ensorrar la seva pròpia mà en els llegums que pots trobar en un sac d'una botiga de queviures antiga, per exemple.
Ai, això jo ho he volgut fer sempre, eh?
Això ho hem fet sempre.
Però no ho podem fer, es veu que va contra la normativa de salut
higiènica. Sí, ara higièniques. Posen uns plàstics que t'impedeixen fer-ho.
Jo, però jo sí que m'encanta això.
Sí, i tant. Ja en tinc una a casa i ho vaig fent. Bé, també, arrencar paper pintat de la paret.
Són exemples que van sortir. Quin hobby! Jo també el voldria com a hobby, m'encanta.
Sí.
És com petar les bombolletes, no?, també.
Sí. Posar en fila i enllustrar totes les sabates amb delicadesa de casa, no? Desmuntar la caixa d'eines o la bossa de mà o bolso conegut i netejar-la i tornar a muntar-la, que algú que t'agradi et rossi la mà accidentalment, això és molt bonic també, i mirar la cara dels espectadors en el cinema per a veure les seves reaccions davant dels fets que vagin passant durant el film.
Això ho faig al teatre.
Sí, és molt divertit, eh?
Sí.
O veure com van inclinant el cap quan el cotxe està conduint cap a l'esquerra o cap a la dreta.
Ah, que bo!
Sí, això és molt... Fixeu-vos-hi un dia en el cinema, d'això, no? Bé, són detalls que ella es va fixant, no? Ella es va fixant en coses que l'altra gent no s'hi fixa, no? També trencar el sucre el sucre cremat de la crema catalana amb una cullera, amb una cullereta, que és una escena molt mítica de la pel·lícula. El so d'un bol de ceràmica ple d'aigua quan es desa el terra també de ceràmica. Fa aquell so tan característic, no? Fer saltar pedres saltarines a l'aigua, per exemple, també. Però bé, d'una manera creativa, afronta els problemes dels altres, excepte els seus propis, fins que la mort truca a la seva porta d'una manera misteriosa i real. I se n'adona que ella, l'àngel de la guarda, la fada madrina, perquè és una fada aquesta nana, era la que necessitava més ajuda de tots. No havia pensat massa en els altres i no sap com fer-s'ho, ja que fa massa temps que es fixa en els petits detalls. Ha estat absent, concentrada en la seva creativitat i no ha vist el bosc que li tapaven els arbres, no? I, si voleu, ja podem començar a parlar de Jan Tiersen.
El compositor de la banda sonora,
el geni, el multiinstrumentista, no?
Mira, Alo.
Sí.
Però aquest tema és bastant conegut, eh? És potser el...
Aquest és el vals de Meli.
Quan tornis a dir Alo.
és un provocador, no li facis cas. Bueno, vols dir tallo el micro, Bernat?
René.
Ui. Bé, doncs... Jan Tiersen, nascut a Brest el 70, ara deu tenir uns 52 anys, no? 53. És un compositor que va esclatar amb aquesta obra d'art el 2001, tot i haver-la composat 6 anys enrere amb altres discos. Va ser un recopilatori que va fer el director, on va rebre multitud de premis, entre ells els Victòria. Declara que estima el so, no els instruments, o que explica la seva afició a no només tocar a la perfecció instruments com el violí, el piano o l'acordió, sinó que també usa instruments de joguet o caixes de música. A ell li agraden els sons. Ell s'ho passa bé, no? Ell quan viatja i vol gravar un disc, i com que no pot portar instruments grossos, doncs porta instruments de joguet, no?
És un explorador, no? Del so, també.
Sí, va gravar el seu últim disc a Islàndia i, clar, en l'avió havia de portar els instruments aquests, no? I els va aprofitar per gravar el disc, no? Sempre li ha agradat explorar aquests sons, d'una manera delicada i detallada, com és la pel·lícula, com és ella, l'Amélie, no? I és que voldria que aquesta secció quedés detallada i delicada, perquè s'ho mereix, jo crec. I no posis aquesta cara.
Jo ja...
No, ell diu que no hi ha intenció en la música, no hi ha significats. La música no vol dir res. Pot una guitarra significar alguna cosa? No es pot explicar alguna cosa amb música. Diguem que no comparteix aquesta visió de la música. Una cançó pot canviar el pensament de les persones, però així i tot no té sentit. No és un llenguatge que diu alguna cosa específica. És com una vocació. És el llenguatge anterior al llenguatge, una mica més abstracta, que pot provocar molts sentiments, fúria, amor, o que sigui. Però sentiment no és el mateix que sentit. És una expressió del cos, i com que no té sentit, és més poderós encara. Depèn de la percepció i la combinació, però cada dia hi ha música amagada entre els sorolls. cal sentir-la i trobar-la. Tot és música. Respecte a Amélie, van utilitzar les cançons dels seus tres primers discos, com he dit abans. El significat és que la música no té significat. El propòsit de les cançons usades a la banda sonora d'Amélie era exactament l'oposat al que se li va donar a la pel·lícula. Ho sabíeu, això?
No.
Sí, la música de la pel·lícula es situa a París, a Montmartre.
Sí.
I la seva música era oceà i naturalesa. Ell es va inspirar en la seva terra, la bretona, feta en un ambient totalment oposat. Abans de la pel·lícula, el sentit de les cançons era un altre. I això és genial perquè, fins i tot, els instruments de metall més pesats, inclús una guitarra elèctrica o així, poden ser els més romàntics del món si trobaràs la seva ànima bessona en una cançó. Però no van ser fetes per això. O sigui, les cançons van ser gravades amb una altra intenció. Jo crec que aquí arribo a una conclusió. La genialitat del director, en Jean-Pierre Jeunet, en tenir l'encert de triar aquesta música per despertar aquest imaginari nou de París i sobretot de Montmartre. Aquí rau el geni de posar aquests tres elements, en Tiersen, l'Audrey i l'Audrey Tatou,
no,
i Montmartre.
La música és, li va com en ell el dit a la pel·lícula. Vull
sí.
Dir, és,
sí. No, sembla que...
Coses com són.
Sí, i tant, és un encert, és una genialitat. Va saber unir aquests conceptes que hi eren en el lloc en un moment justos, a més. No? Jean-Pierre Jeunet és un home clarivident i ho demostra en totes les seves pel·lícules, jo crec. Li agrada fer...
Alien Resurrection,
sí,
també.
Bueno, a veure, sí. Per allò era Yankee, eh? Vale.
Jeunet.
Sí, és veritat. Però li agrada fer un col·lage harmònic i contraposat, combinant coses impossibles, fent-les possibles amb grans casualitats provocades per un efecte papallona que torna loco, no? I per molt que s'emprenyi el bo d'en Jan, la seva música va quallar en el film, amb l'Audrey i amb Montmartre, no? O sigui, van quallar.
Jo ho desconeixia, això que has dit.
Sí.
Pensava que estava fet expressament per la pel·lícula.
No, només la valsa d'Amélie.
No, i ara he flipat.
Sí.
Van parlar el compositor i en Jeunet? Van tenir comunicació?
Sí, que van tenir comunicació. Tot i així, però no va ser massa important. Ell ja havia triat. No,
ja,
simplement
clar.
Li va comprar els drets i aquí ja en Tiersen no té per què queixar-se, perquè, a veure, la veritat, ell es queixa molt, eh? I...
Però si li va fer un nom.
Sí, li va fer un nom i, escolta'm, a mi em sembla... Però és que és un geni, Jan Tiersen.
L'has seguit, en Jan Tiersen, tu?
Sí, i tant.
En el que ha fet?
Jo l'adoro, aquest tio.
El que passa és que, clar, t'ha fet un nom, però també t'ha fet una cosa que t'ha posat una etiqueta de per vida.
Sí, aquí volia fer una reflexió, que una obra... Depèn del que faci el director, si tu la dones al director, i de llavors del director passa a ser patrimoni del públic. El públic decideix si aquesta peça és París. Pot ser París, i tant que pot ser París.
Uh-huh.
Pot estar en aquest nou imaginari de París, de Montmartre, que tu vas a Montmartre i sents acordió, sents aquest so, no? T'acompanyes segur si vas amb aquesta música a sobre. Bueno, i arribats a aquest punt, crec que hauríem de fer una referència cap al públic masculí amb aquesta pel·lícula.
A veure, sí.
Sobretot a tu.
Sí, jo recordo aquell any, perquè jo la vaig veure a Sitges, la pel·lícula, i la penya estava molt flipada, amb el dret a tu. I,
jo el recordo.
Hi havia desmais
d'homes. Jo recordo
d'homes,
la meva memòria
carrers.
Ara mateix.
Sí.
L'hauria de tornar a mirar la pel·lícula perquè l'he oblidat de força. Eh? Ah. Però el que recordo és...
Tinc una explicació.
Els comentaris de les persones que l'acabaven de veure. Això em va quedar. Mm-hmm. Tothom estava enamoradíssim d'aquesta pel·lícula.
Sí, jo crec que això també va influenciar, perquè potser ens va carregar molt de hype i llavors vas a la sala i dius... Hosti, doncs era això?
Aquí us explico una cosa. És la pel·lícula més plagiada de la història, possiblement. L'estil...
Sí, segurament. L'estil.
A partir d'aquesta pel·lícula es van fer moltes pel·lícules semblants intentant aconseguir aquest ambient, no? I per això et passa que al final ja no la pots confondre amb algun anunci que hagis vist de Campofrío, per exemple, que realment van imitar Amélie, com qualsevol cosa que han... És que n'hi ha hagut milers i milers, anuncis i pel·lícules, bueno,
i curtmetratges, sobretot. I el director, sobretot. En Jeunet, diu alguna cosa respecte a això? Ha de comentat alguna cosa de tots els plagis que han fet de la seva pel·lícula?
Ah, ell estarà orgullosíssim, català, perquè no? Ha creat un estil.
Ja.
Si et plagien vol dir que has fet molt bé
clar,
el
clar,
teu
clar.
Producte.
Sí, sí, jo vaig estar mirant una entrevista i era, ell estava contentíssim. Inclús ara va fer un musical d'Amélie. Ha fet un musical i home, va seguint Amélie, després us explica curiositats, però bé, el que us volia dir cap al públic masculí, sobretot a tu, els que renegueu quan escolteu aquesta música, els que negueu aquesta manera d'entendre la vida a través dels petits detalls.
Ara m'estàs convencent, m'estàs comprant, Bernat, ja,
sí.
Ara sortiré aquí que m'agradarà Amélie, ja t'ho dic.
Sí, perquè és que acceptar aquesta música i aquest film sense perjudicis, si els teus aquests prejudicis, pot ser un bon exercici per entendre millor el món femení. Mira què et dic, ara puc posar-me en un jardí, però jo em tiro.
Amélie representativa del món femení?
Hi ha una bona... Jo crec que sí. A veure, ara em posaré bèstia, però a mi no em vindrà la regla perquè m'agradi aquesta pel·lícula. M'encanta. Hi ha moments per tot. Val? Encara que siguis un fan de Manowar, pots sincronitzar la teva regla amb la teva noia que t'agradi escoltant aquesta música. Pot ser música per preliminars. Podem dir-ho així. Després aconsello Manowar, quan ja ens hem posat a... Però per preliminars, i això ho trobo genial. I després, a més, a mi un dia se'm va acudir unir Mocedades amb Slayer i no us aconsello fer-ho mai més. O sigui, mai. No barregeu coses.
És un bon consell. Molt bé.
Val?
Podries dedicar-te a fer composicions expresses per a parelles que estan flirtejant i que han de... No?
Sí. Però aquesta mai.
Això és veritat, és com el whisky al vodka, no? Barregeu
una
cosa o l'altra.
Mai. Aquest film, doncs jo us diria que sí que està a punt d'arribar a la majoria d'edat, no? Perquè és del 2001, està allà a punt i no, jo crec que no ha envellit malament, no? És una pel·lícula que va mantinguent aquell romanticisme, aquella innocència que, hòstia, no sé si és percepció meva o és que l'estan perdent a poc a poc. En el món del cinema estic parlant, eh? S'està perdent. No sé, a França són d'una altra sang, però és que nosaltres estem tirant cap a la comèdia, cap a l'acció, això és el que està venent moltíssim a les pel·lícules de por, però pel·lícules com aquesta trobo a faltar, ho sento, però...
Bé, és com una fantasia dins de la realitat, no? Mm.
Sí.
A mi m'agraden molt aquest tipus de pel·lícules.
Sí, a mi també.
Perquè amb algunes n'hi ha, però és veritat.
T'evadeixen de la realitat habitual, no? Mm. I a més te fan un conte, perquè a mi m'agraden molt els contes. Mm-hmm. I aquesta pel·lícula, just avui que hem parlat de Florida Project, no té res a veure, però sí que és, seria la visió d'un infant a la seva manera, mm-hmm. però sense la... No sé com dir-ho, sense la fantasia meravellosa de, i els colors... Sí que hi ha molts colors també a Florida Project, és curiós, no? Però no té una banda sonora tan fantàstica en aquest sentit.
Clar, és que són tres elements. O sigui, la protagonista, la música i no sé, la direcció, no? O sigui, diguéssim...
Però tu estàs veient coses...
La fotografia.
Fortes, és a dir, tu estàs veient coses que dius, ostres, pobra criatura, no?
Sí.
I en canvi t'ho presenta com... Bé, és la seva bombolla, el que ella ha volgut veure, no?
Sí. No, i bueno, bé, jo ara us volia parlar una mica de curiositats d'aquesta pel·lícula, que poca gent sap, i és que el lloc on ella tira aquelles pedres saltarines, no?, com se'n diu, en català no sé com es diu, no me'n recordo.
Bueno, són aquestes pedres saltaires, planes,
no?
Que...
Sí, que ella els va tirant en aquell canal, no?
Que són com còdols o així,
sí,
plens.
Sí. Pedres de riu. Doncs, bé, doncs en allà, aquell lloc és on es reuneix és el Botellódromo.
Ah, molt bé.
De París.
Va bé saber-ho.
Sí,
avui
però,
dia...
Però no de Calimocho, eh?
No?
No, allà no s'estan
per... Gintònics?
No, perdona. Ah. Allà mengen formatge, mengen raïm...
Que bo!
I beuen xampany.
Home, clar, molt francès.
Però
això és a la llera del riu?
Sí.
Això és el Botellón, però
és un canal
però
que
francès.
Tenen... Sí.
O sigui, no és aquí que es foten el Calimocho, per entendre's.
No, allà són més refinats.
Tot
i...
és glamurós, fins i tot el Botellón
però
és glamurós.
Però és veritat que hi ha paradetes ja posades al cantó del riu?
És possible. Sí. Sí, és el... No sé, i bueno,
bonic.
I una altra curiositat és el nom de jardí aquell, el viatger, aquell que agafa i li fa fent fotos i... Doncs, que és del pare de l'Amélie, està inspirat en una sèrie de casos similars que van aparèixer a Anglaterra i a França durant els 90. En el 97, un tribunal francès va condemnar el líder del Front d'Alliberament el front d'alliberament de nans de jardí.
Sí.
Sí, sí.
Sí, hi havia un front d'alliberament de nans de jardí.
Sí. Jo soc més partidari de
destruir-los.
Sí. Però doncs, mira, alliberar-los...
No sabem què feia, no?
Com?
Quan els alliberava un cop alliberats...
Pots fer el que vulguis amb ell, és el teu nom, bueno, passo de continuar per aquí. I sí, l'original va ser donat als amos de la cafeteria Le Demoulin, que és on ella treballa, l'Amélie. Val? Que aquesta cafeteria existeix, és el segon lloc més conegut de París ara.
Doncs jo no hi he anat, doncs, se m'ha passat.
És el segon lloc més visitat de París i és exactament davant de la casa del director.
Sí. Ah, goita.
Sí,
A ell li devia agradar.
Clar,
no?
Ell manté l'estètica de la pel·lícula, ha mirat de mantenir-ho tot. El que no trobareu és l'Amélie pintant en el vidre el menú del dia.
Ja,
no?
clar.
Però sí que trobareu un menú apuntat allà en el vidre. No? I...
Deu ser un caret, no?
Home, clar, l'anaven a tancar, eh? O sigui, abans de la pel·lícula anaven a tancar aquest local. I el tio va dir, va, jo els el disparo.
Però si som un martre, allà és com... Bueno... lloc més turístic de París, un dels més turístics de París, vull dir, qualsevol negoci ha de funcionar.
Clar. I ara ve la data més curiosa que aquesta, us flipareu, i és que el director volia Michael Nyman. Això ho sabíeu?
Ah,
no.
Vaja, no,
sabíeu?
No,
sí,
no.
Sí. El pare del minimalisme, no? Bueno,
sí. També li hagués anat bé.
Sí, però ja, no estava disponible.
Doncs mira.
La necessitat va crear l'enginy.
Sí, va fer una mica com Tarantino, no? Que agafa músiques ja existents i les posa a les seves pel·lícules.
En escenes paradoxals, o en escenes que no hi veuries o no hi sentiries, aquesta música, no?
Sí. No sé.
I és veritat que crees imaginaris nous.
Sí. És que una música... és que la música... Et pot transportar on te vulguis. Mm-hmm. O sigui, si tu, depèn del context que estiguis...
Els teus valors culturals també, el teu, en el teu entorn social, amb aquesta música tu pots fer aquest imaginari.
Jo he fet l'exercici d'imaginar-me l'oceà amb aquesta música i realment, ostres, és impressionant, eh? O sigui, ara entenc per què fer aquesta música també. Però és que també em porta a París. És que ara
però
ja
ha de
tinc
ser
un...
difícil, no? Un cop ja... Perquè la imatge ens queda molt a la retina i va directament a l'amígdala. I llavors deu ser molt difícil dissociar aquesta música de la imatge que ja t'has creat de la pel·lícula.
Sí, a mi em va passar una vegada amb això. Algo molt curiós, no? Hi ha una peça de Vangelis, de la pel·lícula Blade Runner, que va sonar en un capítol de Magnum. Que vaig quedar al·lucinant. Vaig dir, què està sonant aquesta música aquí? I jo estava veient Blade Runner i Magnum, i no pot ser. O sigui, em va creuar els cables i ja no em creia l'escena. No podia. I aquella, el que deia abans, aquella peça ja és patrimoni de la pel·lícula aquesta i del públic. El públic ha decidit que forma part d'aquesta pel·lícula i no la pots moure.
Bé, de fet, aquí va haver un programa durant molts anys que es deia Informe Semanal que feia servir la banda sonora Blade Runner.
Sí, és veritat.
Clar, jo vaig veure Blade Runner anys després d'Informe Semanal, però mira, la música d'Informe Semanal...
Sí.
Runner,
és com quan ara escoltes...
No, l'Informe Semanal o Documentos TV...
Sí, no me'n recordo.
Sí,
però això em va passar també... És que, clar, escoltant Pink Floyd i dic, ostres, què fa la música de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, allà, dic, ah, no...
No, que és al revés.
Ja, però ostres, quan em van sentir dir això em volien matar els fans de Pink Floyd, no? Però a mi m'agrada també crear aquestes reaccions.
O què fa la música del professor Darbo amb una sèrie de David Lynch.
Ah, això... Aquesta.
Una altra.
Sí, però jo és que aquesta peça a més ha estat tan usada per tantes coses que ja em sembla que és patrimoni de tot el misteri, no?
Correcte.
Ja no en queda més. Bueno, i l'últim detall que us volia comentar, la cafeteria... Bueno, això ja us ho explicava, allò de cafeteria, i em quedava... la fruiteria. La fruiteria on ella ve a comprar, bueno, els llegums i tot això, no? Doncs l'amo va treure un disc aprofitant el ressò d'aquesta pel·lícula.
L'amo de la fruiteria?
Sí. Es veu que havia tingut una...
Que és cantant o compositor també?
Sí.
Ah?
Es veu que va aprofitar i va treure un disc, no? Que es veu que va fer bastant famós.
Molt bé.
Sí, era un...
I ha tancat la fruiteria o no?
No, això és el millor. A més de comprar fruita en allà, qualsevol que passi pel número 56 de la Rue Trois Frères, podrà veure les Polaroids del nan viatger d'Amélie i adquirir, entre altres coses, pòsters i postals de la pel·lícula.
Oh, que bonic!
Sí. Bueno, i si algú vol anar al bar de la... de la Meli, és, està situat en el número 15 de la Rue Le Pic, del barri de Montmartre. D'acord? Vull dir que jo vaig estar al barri de Montmartre, no el vaig ubicar, no el vaig trobar, però ara ja tinc on anar.
Poses estil a Google Maps i t'hi porta.
Sí, home, i tant.
De seguida.
I tant.
Més ara que no hi ha roaming, no tens excusa.
I tant.
I si no preguntes, tu. I sí, ja sí està, com abans.
Sí, sí,
com en Tubi.
Sí. Molt bé, Bernat. Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més amb aquesta Amelí. O...
Bueno, no, que, ostres, que jo saludo a totes les Amelis del món que segueixin així, que són molt maques.
Bueno, alguna cosa deus haver fet bé, perquè m'has fet venir ganes fins i tot de tornar-la a veure una pel·lícula que no em passava. Que dius...
Sí, sí.
Ah, bé, hauries comprovar... de preguntar-te per què no et va agradar. Aquest repel,
és,
no?
És una cosa més personal que no pas altra cosa.
Exacte.
Val.
Sí, és un, jo crec que és una pel·li una mica que o t'agafa o no t'agafa.
Hi ha i... gent que no li agrada que de la misèria, de les situacions dramàtiques, se'n faci una fantasia. Mm. I és com el sentit de l'humor. I ja està.
No, de
sentit
fet,
de l'humor, també
de
passa
fet, els mèrits que té la pel·lícula, ara parlant en sèrio, no vaig fer una mica de broma, els mèrits li reconec que és una pel·lícula ben dirigida, que la música està molt ben introduïda, que és molt màgica, que és molt... Però a mi, personalment, no em va funcionar.
Saps què passa a vegades? Aquest tipus de pel·lícula depèn d'en qui la mires.
Pot ser.
Sí. O sigui,
a mi no estava...
Val? Doncs us toca estaven, veure-la junts.
Estaven tots ser, homes, em penso. Eh?
Pot ser el context, o sigui, enmig d'un festival de cine de terror...
Clar, és que també... És que, com va arribar, no?
Us se t'acudeix.
És que, de veritat...
Escolta, va passar per Sitges, era una altra època. Sitges passava a Melí en lloc de Ritual.
Però no se sabia
aleshores,
res, no se sabia res. No venia amb cap informació i molta gent va sortir encantada.
Oh, clar, jo és que ja havia trobat en gent, altra gent de crítics i tal. Ostres, oh, que bona, quina passada, no
sí,
sé
però
què.
No va anar a Canes. És una pel·li que no va anar a Canes. Va anar a Sitges, però no a Canes. És que és molt curiós.
Ostres,
perquè,
sí.
A part, això li van passar la pel·lícula al president, el jefazo de Canes, i va dir que era una pel·lícula insustancial i que no li agradava gens, o sigui que no la volia.
Està als meus.
Sí, sí, sí.
Li passa alguna cosa similar.
Doncs totes les rotatives van posar en contra del director de
I
Canes.
I després van... Ah, clar.
Inclús li feien acudits. Com no has portat a Melí a Canes, no? Vull dir, a Sega, o sigui, és molt
no has tingut la vista de, com a mínim... Bé, això ja se sap, moltes vegades en festivals i coses d'aquestes, moltes vegades porten pel·lícules que no agraden al director o que no, però que tenen uns valors que consideres que, pel que sigui, ja està.
Ostres,
i aquests valors, jo... més enllà que t'agradi o no agradi...
Bé, ara no entrarem en aquest debat, però un director o una directora de festival no està sol.
No,
equip,
per això...
Que per això està l'equip.
Hi ha un equip
per
de programació.
Altres sí. opinions i punts de vista.
Però suposo que si el director, que és qui té l'última paraula, diu, aquesta pel·lícula no, doncs aquesta pel·lícula no.
És que va tenir mala sort.
No era gens xovinista, no, aquest director?
No, és que els francesos veu que no ho són.
No, que va.
Molt bé, Bernat, doncs res, fins aquí. Nosaltres ja ens acomiadem.
Sí, sí.
I ho fem amb música completament diferent. Ens anem de Montmartre a Wakanda, a l'univers Marvel, i és que tenim un senyor que es diu The Weeknd, que deu ser un raper, i Kendrick Lamar amb un tema que es diu Pray For Me, que surt a la banda sonora de Black Panther. Nosaltres ens acomiadem i ens retrobem la setmana que ve aquí, parlant molt, molt de Pantera Negra.
Oh, que bé.
Molt bé, i potser havent vist, revist Amelie.
Ah... Ningú no és perfecte. It's all the same. Tell me who's gonna see me from myself when this life is all I know. Tell me who's gonna see me from this hell. Without you I'm worth the love. Who gon' pray for me? I fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life you live in hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero.
hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men clutching on deaf ears again. Rapture's coming, it's all prophecy. And if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be.
You gon' pray for me, take my pain for me, save my soul for me, 'cause I'm alone to see. If I won't die for you, if I won't kill for you, then I spill this blood for you. Save my soul for me.